Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colinaca i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
De 14 concerts amb l'orquestra Julià Carbonell i Salvador Bordons, Albert Guinovart, Arnau Tomàs, Ramon Huet, Tichos Diàbolos, Mireia Barrera i Xavier Puig. Un festival que reivindica el patrimoni i el talent català. Més informació i entrades a festivalpasqua.cat.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, som...
actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda tenim...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1.
Tots som 1.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
El per què de tot plegat.
Són les 10 i 3 minuts. Benet, alguna novetat?
No, però sembla que no tardem molt en a començar aquesta compareixença de premsa.
Val, mentre esperem la compareixença de premsa de la consellera Ubesart, Esteve Giral, volies comentar alguna cosa, no?
Sí, sobre les demandes concretes que fan els funcionaris, que portem un munt d'hores compartint amb ells aquest bloqueig. Sí que fan demandes concretes, més enllà d'aquest primer pas, aquesta estratègia discutible, lògicament, de la dimissió d'Armand Calderó. Ells demanen, sobretot, més recursos i més funcionaris per poder tenir la seguretat dels presos. I destaquen molt que en moltes situacions, per exemple, en un mòdul de més d'un centenar d'interns, moltes vegades només hi ha un funcionari de presons. M'explicaven ara fa una estona que el cap de setmana a la cuina només hi ha interns, és a dir, que que són els interns que gestionen la cuina i no hi ha cap funcionari que se'n pugui fer càrrec. Destaquen també la gran quantitat d'interns que hi ha, per exemple, al carrer Major, que se'n diu d'aquí de Mas Enric, us heu de fer la idea doncs, d'un carrer principal d'aquí de la presó, i que només hi ha un funcionari, a vegades entre 100, més de 100 interns. Bàsicament el que demanen és sentir-se més protegits, perquè diuen que ara se senten desprotegits, per poder aplicar les polítiques penitenciàries de rehabilitació. I destaquen molt aquest missatge: sense la nostra protecció és impossible que puguem aplicar cap tipus de política penitenciària efectiva. I destaquen molt que el fet tràgic, puntual, tràgic, dramàtic, de la mort de la cuinera feia molt de temps que ells diuen, venien advertint que la seva situació és fràgil, que se senten insegurs. De fet, hem parlat amb educadors, amb psicòlegs, amb persones que treballen amb els presos, i destaquen que és fonamental que tothom se senti segur en aquest ecosistema complicat i fràgil de les presons per poder aplicar després tota la resta. És a dir, que jo crec que el moll de les seves reivindicacions és que volen sentir-se segurs a l'interior de la presó per poder fer tota la seva feina. I, per exemple, una cosa que plantegen, i jo no sé si a nivell legal això és possible, potser aquí ens podeu doncs, donar informació al respecte, demanen, per exemple, que se'ls considerés agent de l'autoritat, que això faria que tinguessin molta més protecció davant de possibles agressions d'interns puntuals, però que asseguren que tenen lloc.
Protecció també es refereix amb la UCI i pertanyença d'armes.
Protecció, per exemple, ells diuen que han demanat a la Conselleria de Justícia i a Mesures Penals poder fer servir aerosols d'aquests que serveixen per immobilitzar, no? De gas pebre, per exemple, i que això se'ls hi ha negat. Diu que només poden entrar amb els guants pràcticament a la presó i poca cosa més, que necessitarien, per exemple, poder fer més ús d'immobilització dels interns en casos doncs, que això pugui ser necessari. Que ara mateix no tenen mesures efectives per poder controlar la seguretat. De fet, les armes, si no vaig errat, i aquests dies estem fent una mena d'intensiu d'això de les presons, les armes no les poden fer servir a l'interior de la presó ni els Mossos d'Esquadra. Tinc entès que el Mosso d'Esquadra, quan entra als mòduls, a les cel·les, etc., ho fa sense armes, per una qüestió també de seguretat.
Clar, normal. Digues, Benet.
Esteve. Dic, per ampliar una mica això que sí. Comentava l'Esteve, que deia, reclamen més plantilla, i en aquest punt, és a dir, hi ha punts en què el mateix departament reconeix que hi ha aquestes mancances, i de fet destaquen que aquest any entraran ja 400 nous funcionaris de presons a treballar, i que això ja ho tenien ells previst, és a dir, que hi ha alguns punts en què seria relativament fàcil l'acord. Un és la quantitat de funcionaris que han d'estar treballant a la presó. La gran discrepància, crec, i el xoc, en el fons, es produeix en què han de fer aquests treballadors, com han de treballar, que és això últim que apuntava l'Esteve, no? A quines eines fan, el tema de les contencions, des de fa anys, i no només amb la conselleria actual liderada per Gemma Ubasart, sinó ja abans, amb altres conselleries d'Esquerra, i hi havia una tendència o una política d'intentar minimitzar les contencions dels presos, és a dir, minimitzar el recurs d'emmanillar a un pres. Això, pels funcionaris, doncs, els hi representa moltes més dificultats. Diuen que això és no tocar de peus a terra, perquè dins de presó a vegades és necessari doncs, fer aquesta pràctica, que algunes entitats pro drets humans diuen que s'abusa d'aquesta pràctica, i aquí és on hi ha el xoc.
La discrepància. Escolta,
ens diuen que està a punt de començar aquesta roda de premsa. Anem cap a la sala un altre cop, perquè això comença ja.
Val, per cert que em diu la Isabel García Pagán que ser autoritat implica que si els agredeixen passa de ser una multa a ser delicte amb pena de presó. És un reconeixement dissuasori, que es veu que ho estaven negociant amb l'anterior consellera, amb la Lourdes Ciuró, però sí, que Esquerra Republicana s'hi oposava. Sorgim un basar. Si
dins l'esquadra, no tots els centres hi ha bloquejos. Es va preparar un dispositiu a quatre camins, joves, Brians 1 i Brians 2. A quatre camins i joves s'ha pogut habilitar un carril d'accés i un nombre suficient de treballadors i treballadores ha pogut accedir. Per tant, a quatre camins i a joves s'han pogut obrir les cel·les, malgrat que l'activitat serà la pròpia d'un cap de setmana. És a dir, no hi ha prou efectius per dur a terme l'activitat ordinària d'un dilluns, però sí que hi ha la possibilitat, doncs, que les persones surtin de les cel·les i, per tant, es pugui normalitzar una situació com si fos de cap de setmana.
És evident, Brians, que Gemma Bogart fa cara d'esgotada. Fa cara molt esgotada, de cansada.
Les cel·les, finalment, sí que això és possible i, per tant, també és important perquè estem parlant del centre més gran de Catalunya. En canvi, a Brians 1, Batràs, Lledoners, Mas d'Enric, Puig de les Basses i Ponent, no podem obrir cel·les, almenys de moment. En aquests moments, doncs, tenim 4.000 persones que no poden sortir de les seves cel·les. Aquesta és la situació en aquest moment, la situació que tenim al país. El secretari Calderó donarà més detalls de la situació a continuació, però queda clar que seguim en una situació anòmala, una situació greu, una situació que posa en risc els drets i la seguretat dels interns i de les persones treballadores que compleixen les seves obligacions laborals. El dret a protesta no pot impedir el funcionament d'uns serveis essencials. Comentar també que hem tingut
coneixement... Estem seguint en directe la compareixença...
Nosaltres estem seguint en directe la compareixença a través, que això també és del segle XV, també seguir una compareixença per TV3 i no tenir la possibilitat de connectar. Aviam si podem al 324 o algun altre canal, perquè ens sembla molt interessant el que pugui dir la Gemma Bogart, però sobretot el que pugui dir d'aquí uns moments a Banc Calderó. El que és evident és que estem parlant de que hi ha 3.000 presos, 4.000 presos, 4.000 presos que no poden sortir de les cel·les en aquests moments, amb el risc que això comporta, evidentment.
En pandèmia es van produir aquestes situacions. La situació, doncs, repeteixo, és una situació greu, una situació que ens preocupa. Aquí també hi vull aprofitar per agrair molt sincerament a tots i totes les professionals que amb la seva feina estan intentant garantir el servei essencial als centres penitenciaris de Catalunya. Els asseguro que no és una tasca gens fàcil i que estan demostrant la seva professionalitat i la seva vocació de servei públic. És, doncs, necessari i urgent tornar a la normalitat. Estan en joc drets de les persones, la seguretat de tothom, dels interns, dels professionals. Per tant, és necessari i urgent reconduir la situació. Portem diversos dies fent una crida al diàleg a les organitzacions sindicals per reconduir la situació. Mà estesa des del primer moment, voluntat de seure'ns a parlar. Aquest matí havíem convocat a les 9 els representants sindicals, però no han volgut seure a la taula. Per poder parlar, havien demanat canvi d'interlocutors. A la reunió de les 9 els hem traslladat que no aniríem ni el secretari Calderó ni jo mateixa, tot acceptant la demanda de canvis d'interlocutors, però igualment no s'han presentat. La situació és greu, no valen excuses. Cal seure i parlar, parlar de tot. Parlant, la gent s'entén. Per poder parlar, però, ens hem de seure a la taula. Pel govern de Catalunya no serà. Hem tornat a convocar els representants sindicals a les 2 del migdia. Els convoquem, mà estesa, hem de parlar. Cal parlar i reiterem aquesta demanda de diàleg. Sabem que hi ha molts treballadors i treballadores que no entenen el bloqueig permanent al diàleg per part de els representants sindicals. Un bloqueig no només al diàleg, sinó també a un conjunt de millores laborals i seguretat que sabien que s'estaven desenvolupant i que en un final de legislatura s'han d'accelerar. La incorporació de 407 efectius aprovada pel govern i, per tant, que cal planificar, el desplegament de les unitats d'intervenció compensatòria als centres penitenciaris, que precisament va a l'arrel de poder gestionar i atendre perfils amb alta vulnerabilitat que generen situacions molts cops disruptives, amb la negociació de la jubilació anticipada o altres mesures que estan ja sobre la taula. Per tant, una crida a la responsabilitat i al diàleg de nou per desbloquejar la situació. Cal parlar, cal diàleg, la desescalada s'ha de produir i sempre la via del diàleg és la millor. Mà estesa un altre cop, hem de poder parlar. I dit això, dono pas al secretari Calderó, que donarà més detalls de la situació que tenim als centres.
Moltes gràcies, consellera. En primer lloc, bon dia a totes i a tots. I començo novament per agrair als professionals de l'àmbit penitenciari l'esforç que estan fent aquests dies. Sempre hem dit que valorem molt positivament la feina dels nostres professionals i que tenim una gran plantilla i una gran qualitat humana i professional, però sens dubte en les circumstàncies actuals doncs la realitat encara és molt més difícil. Lamentablement, doncs és evident que el bloqueig que es produeix en els centres penitenciaris doncs fa que hi hagi manca d'efectius per poder portar una vida ordinària. La consellera explicava que en aquests moments només tenim 4 Camins Joves i Brians 2 com a centres que estan obrint cel·les. La qual cosa no vol dir que hi hagi normalitat, perquè no hi ha normalitat. Obrir cel·les vol dir doncs fer una vida ordinària dintre del mòdul, per tant sense assistència a activitats, sense assistència a tallers, sense d'alguna manera poder fer el que cal fer en un centre penitenciari, que és treballar per la reinserció amb els programes i activitats de tractament. Dit això, doncs nosaltres el que estem intentant també és que aquest impacte es produeixi d'una manera més lleu, no? Però evidentment, si hi ha una manca d'efectius, doncs estem posant en una greu situació i de tensió tant els interns com els mateixos professionals que en aquests moments estan treballant, no? Aquesta seria una mica l'estat de la qüestió en aquests moments dels centres penitenciaris. Comentava la consellera que hi ha gairebé 4.000 persones que estan en aquests moments tancats a les cel·les, no? Això, ella comentava la comparativa amb la pandèmia. És això, en definitiva, comporta un confinament i a nosaltres ens preocupa molt des d'un punt de vista, doncs, del dret dels treballadors i dels drets dels interns i de les famílies, també. Comentar també que a nivell de serveis socials estem fent un esforç també per comunicar amb la família, els serveis socials penitenciaris, per estar amatents doncs, a qualsevol consulta que hi pugui haver-hi en relació doncs, a en fi, l'angoixa que pot provocar aquesta situació, no? Nosaltres hem enviat aquest matí una carta, un escrit a tots els components de les plantilles dels centres penitenciaris, un escrit que d'alguna manera el que vol és encoratjar el treball i agrair el treball que estan fent i sobretot també posar sobre la taula el que ara comentava la consellera dels esforços que s'ha fet en aquest govern, en aquest any i mig que portem en aquests moments al Departament de Justícia, els esforços que hem fet precisament en l'àmbit de la seguretat, no? La consellera parlava de la incorporació dels 111 professionals que d'alguna manera el que pretenen és treballar també doncs, amb les conductes, amb aquells interns que tenen conductes més disruptives i amb més capacitat de tenir conductes violentes. Aquí hi ha molts professionals que s'estan incorporant en aquest mes, 111, per treballar precisament amb la intervenció amb aquests interns i internes, no? Aquesta és una aposta per la seguretat des d'una perspectiva clara d'intervenir amb equips especialitzats, no? Comentava també la consellera la incorporació de 407 efectius que estaven previstes. Això evidentment és una aposta també per garantir unes millors plantilles, no? I comentàvem evidentment també les unitats d'intervenció compensatòria, que són en definitiva també unitats en les quals es pot intervenir amb aquelles persones que són més proclius a tenir conductes violentes, i per tant això és una aposta també per la seguretat, no? Hem posat sobre el paper, i no calia fer-ho perquè els professionals nostres evidentment que ho saben, no? Però hem de ser molt conscients de l'esforç que en aquest any i mig s'ha fet precisament en l'àmbit de la seguretat, vinculada evidentment al tractament, però en l'àmbit de la seguretat. I per tant, per això hem fet aquesta comunicació a les nostres plantilles, una mica d'agraïment, d'encoratjar, però a l'hora de ser conscients tots plegats també de la feina que estem fent i de la feina que deixarem de fer si no normalitzem la situació, que això creiem que és molt important, no? D'aquesta crisi n'hem de sortir plegats, això és evident, i el que està clar és que si no som capaços de normalitzar la situació no podrem fer la nostra feina i el nostre encàrrec, i la nostra feina té un altíssim valor social, sempre ho hem dit, i per tant creiem que si no en som conscients, d'alguna manera el que estarem és perjudicant el nostre objectiu de la reinserció. I evidentment per treballar per la reinserció necessitem també seguretat, bona convivència, garantir la custòdia i la bona convivència en els centres penitenciaris, que això és el que fem, no? Bé, reiterar la crida a la responsabilitat i al diàleg, la consellera ho deia, hem fet un esforç també de convocatòria en els sindicats, Les coses, les crisis no se solucionen si no és parlant, això és evident. Les crisis no se solucionen si no és seient, i amb aldarulls no solucionarem absolutament res. Perjudicarem d'alguna manera, com deia la consellera també, moltes de les qüestions, com per exemple les sortides, els trasllats, el desenvolupament dels judicis, etcètera, etcètera. No? Per tant, el que demanem és reiterada la responsabilitat i el diàleg que hem fet abans. Nosaltres hem convocat aquesta reunió amb sindicats aquest matí, en seguirem convocant perquè nosaltres mà estès al diàleg i a la necessitat de que seguem tots plegats per poder treballar.
Limiteix, aquesta és l'altra història, és evident.
I no està dient res de si s'han comès errors en la gestió del que ha acabat amb l'assassinat de la Núria López.
Hi ha alguna pregunta o no hi ha alguna pregunta?
Ara mateix això com afecta a nivell de seguretat? Entenc que no hi ha hagut cap incident o hi ha hagut algun tipus d'incident en algun lloc o algun tipus de situació complicada? I també que en concretéssiu què suposa als presos que encara estan a les seves cel·les? Des de quina hora estan? Com va ser això? Què va ser ahir la nit que van entrar i llavors encara no han sortit? I també us volia preguntar això com afecta a situacions, a tràmits relacionats amb la llibertat, en el sentit d'una persona que hagi extingut la condemna o algú que tingui dret a sortir de permís?
Efectivament, és a dir, penseu que el nostre model aposta sempre per la intervenció amb els interns i les internes en programes i activitats de tractament, i això suposa franges horàries, per exemple, de 9 a 1 al matí i a la tarda de 4 a 7, on els interns surten del mòdul i van a fer les seves activitats i els seus programes d'intervenció. Això, evidentment, és una de les afectacions greus que no es pot produir, però a més n'hi ha una altra, evidentment, que és que físicament aquestes persones no poden ni tan sols passejar pel mòdul internament, no poden anar al menjador, és a dir, han de dinar, esmorzar a la cel·la, i això evidentment és una qüestió que ens preocupa a tots molt. El que comentàvem dels permisos de sortida i les sortides programades i les sortides judicials i les sortides sanitàries no urgents, tot això també es veu afectat. Òbviament, durant els dies de la setmana hi ha molts interns i internes que gaudeixen dels permisos de sortides que tenen els interns, tant de segon grau com de tercer grau, i en definitiva això també es veu afectat en aquests moments, no? Per tant, és una preocupació més en aquest sentit, no? També els trasllats que pugui haver-hi amb altres presons de la resta de l'Estat, o inclús entre els nostres centres penitenciaris, doncs això també es veu afectat, no? I evidentment hem comentat també l'activitat dels advocats i tota l'activitat que d'alguna manera diàriament hi ha en els centres penitenciaris. Per tant, han d'entendre que la preocupació és gran en aquest sentit, no?
Algú li preguntarà?
Bon dia.
Sí.
Per la investigació
de la... No sé si oficialment hi ha convocada per part dels sindicats una vaga, o en tot cas si el departament pensa fer alguna cosa amb els treballadors que no estan acudint al seu lloc de feina i per tant no s'està podent garantir una mena de serveis mínims o l'activitat normal del centre, això d'una banda. I una segona pregunta, des del sindicat majoritari insinuen que vostè, senyor Calderón, no dimiteix o no el fan dimitir pels favors que va fer quan els líders independentistes estaven empresonats a Lledoners. No sé si vol respondre aquesta insinuació.
Bé, informar-los que no hi ha convocada una vaga, no hi ha cap convocatòria de vaga, i per tant estem... Ai, disculpeu.
No. El micròfon perquè et tenia apagat. I ara els micròfons s'acoplen. Visora se siente. I ara tancaran el de la Manca Calderó.
Sí, informar-los que no hi ha cap convocatòria de vaga, per tant no estem davant d'una convocatòria de vaga, i per tant estem estudiant quina és la situació, quines són les afectacions, quina és la situació també doncs dels treballadors i treballadores, en aquest sentit estem estudiant. En relació al secretari, jo ja vaig respondre aquesta mateixa pregunta. El secretari Calderó és el millor professional que podem tindre en el sistema i que podem tindre per resoldre aquesta crisi, i no és una cosa d'avui, d'ahir o d'abans d'ahir, sinó que és una persona que des de 1984 està construint el model penitenciari català. 1984, el secretari ja era voluntari a presons, El secretari ha tingut en tres moments responsabilitats en la gestió penitenciària, i només com a exemple va ser el secretari que va tancar la Model i va fer possible repensar el sistema d'equipaments penitenciaris aquesta última dècada, i és el secretari que va comandar la gestió de la Covid, de la gestió de la crisi de la Covid, una gestió gens fàcil que es va comandar amb una exemplaritat que segurament no té comparació a la resta d'Europa. Per tant, és un professional de reconeguda vàlua, i per tant jo és l'únic que aquí puc dir. El seu currículum avala doncs qualsevol de les crítiques que es puguin estar fent.
Però és com necessari dir alguna cosa de la investigació del cas?
Sí, no, és que d'entrada el reconeixement d'on partim d'aquest problema, quin ha estat el detonant. No es parla de la senyora morta, és pàgina passada, ja no se'n parla. No existeix, de veritat.
Simbòlica, sobretot després de les declaracions que va fer, doncs, criticant i desqualificant la feina dels treballadors. Aquesta seria una, el tema de les dimissions. Segona, els treballadors diuen que aquest no és un conflicte que hagin de liderar els sindicats, sinó les plantilles. Estaria disposat el departament a rebre treballadors...
Que ens expliqui el Benet després. Vagi un moment a la publicitat i així continuem. Vinga.
Un xou espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a opel.es.
Arriba la festa d'ofertes de primavera d'Amazon. Pots estalviar moltíssim en un altaveu Bluetooth. Que soni la música! I a ballar sense parar. I girar, voltar, saltar... No! Sort que també pots estalviar moltíssim en una màquina de cosir. Des d'altaveus Bluetooth fins a màquines de cosir. Descobreix ofertes increïbles a la festa d'ofertes de primavera d'Amazon. Des del dimecres. Més informació a Amazon.es.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Si et vas quedar en els quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil? Visita nucleo.school.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
4.779-04779 de la sèrie 4004.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Pràcticament 2:15 del matí, que ara continua aquesta roda de premsa de Gemma Ubasart, la consellera de Justícia. Veiem què està dient ara.
En una mateixa frase.
Hola. Ara sí. Toni Muñoz, de La Vanguardia. No, jo volia saber si es plantegen algun tipus de mesura excepcional, no sé si contracta més personal, en cas doncs, que aquesta situació de bloqueig es perllongui al llarg dels dies i que els presos no puguin sortir de les cel·les. No sé si vostès es plantegen activar els Mossos perquè facin els trasllats o a dins de les presons perquè puguin actuar, o algun tipus de mesura excepcional en cas que aquesta situació s'allargui en el temps.
Sí?
Està parlant Gemma Ubasart amb en Calderó ara abans de respondre. Obre el micròfon. Costa.
La tasca dels professionals penitenciaris l'han de fer els professionals penitenciaris, i per tant el que nosaltres volem és que a través del diàleg doncs puguem tenir els efectius necessaris per treballar. La nostra plantilla és suficient, evidentment tothom voldria sempre tenir més personal, és suficient, i el que hem de fer és tenir tots els efectius al peu del canó per poder treballar, no? Per tant, no es planteja cap altra cosa.
Mònica?
No, o sigui, hi ha una cosa...
Que és com hem oblidat la senyora morta.
Primer, no hi ha hagut una pregunta sobre com van les investigacions, perquè aquest cap de setmana la consellera ha lamentat naturalment aquest assassinat que s'està investigant, les circumstàncies. Jo crec que estaria bé, tant si li pregunten els periodistes com ella mateixa d'entrada, hauria de dir posar al dia aquesta investigació. Dos, hi ha una qüestió fonamental, que els sindicats van demanar canvi d'interlocució, la consellera ha concedit aquest canvi d'interlocució, que es posava en mans del secretari general de Justícia, del director general d'Afers Penitenciaris i de la secretaria d'Administració i Funció Pública, i els sindicats no han acceptat aquesta interlocució. Estaria bé esbrinar per què, perquè tu demanes canvi d'interlocució, te'l donen i llavors també dius que no t'asseus a la taula. Caldria veure per què no t'asseus a la taula, no? En paral·lel a les protestes, perquè el dret de protesta s'ha de preservar en tot moment, no? I després hi ha qüestions tècniques que el Miquel en sap infinitament més, però que els agents de seguretat de les presons demanin tenir determinades eines coercitives deu requerir una formació i passar comptes de l'ús de les armes o dels instruments que no està contemplat amb els agents de seguretat de presons, entenc jo, no?
Exacte.
I aleshores hi ha qüestions que tenen a veure amb el nivell de formació i de l'estructura de rendiment de comptes del funcionariat i dels agents de seguretat de presons en relació a l'ús de les eines coercitives que puguin tenir, no?
Jo, Mònica, estic amb tu, que no ha fet cap referència a com va la investigació. No sabem si en el tros que ens hem perdut potser ho ha dit o no, però és que a més també em sembla bastant al·lucinant que 5 dies després de l'assassinat de la Núria ningú ha assumit cap responsabilitat.
No, això és...
Aviam.
I una cosa que no... Però, que no...
Té un segon, Màrius, digues.
No, és que jo crec que aquí es creuen dues coses, no? O sigui, hi ha un cas concret i després una situació general de la conselleria. I el cas concret sembla que ja no li interessa a ningú. I a mi és l'únic que m'interessa. O sigui, l'única cosa que vull que es determini és aquesta. I això... Hi ha algú que encara que sigui un savi a lo millor haurà de donar el seu cap, que perquè la vida s'escriu com s'escriu, no com ens agradaria que s'escrivís.
A part que el cost polític d'una dimissió a 2 mesos de les eleccions és baix.
Digues, no et queixis a Samper, que avui tens el temps contània. Digues, Samper.
En qualsevol cas...
L'instrument que han demanat és un esprai, eh? Un esprai, eh?
Val, sí, sí, sí.
Sembla que hagin demanat Kalashnikov, eh?
Val, o sigui, digues, Sant Pere.
No sé si hem de fer formar-los durant 3 mesos per fer anar un esprai.
En qualsevol pues, cas...
Treu el tap i s'apreta.
En qualsevol cas, el que s'ha de fer...
I si forma... el té al revés, moment, si el té al revés dels seus ulls, imagina-li.
Per favor,
Sant Pere, digues. Se n'aprofita perquè sap que l'estimo molt.
Val, efectivament.
En qualsevol cas, el que és urgent, i això n'haurien de prendre nota els sindicats, és restablir el servei públic. No poden estar els presos actualment en la situació que estan. I vull recordar que l'abril del 2013 va haver-hi una situació similar en la que la Fiscalia va acabar posant una querella contra els funcionaris i els sindicalistes que havien obstaculitzat la prestació d'aquest servei públic. Per tant,
i la querella, i com va acabar la querella?
No ho sé, ho desconec.
Amb no res, ja sé.
Segurament no, segurament no, no ho sé. Però en qualsevol cas, el que deia la Mònica és la clau. Sempre en l'exercici dels drets, i aquests són drets fonamentals, la vaga, la protesta, la negociació col·lectiva, s'ha de trobar el punt d'equilibri amb els altres drets, amb els que es poden arribar a lesionar. I aquest punt d'equilibri és el que aquí han de ser tots els actors suficientment intel·ligents com per trobar-ho. Però el restabliment del servei públic és immediat, és urgent, necessari, perquè, insisteixo, no poden estar els presos a la seva cel·la sense poder caminar, sortir i fer la seva activitat.
Josep Martí i Mònica Terribas i Teresa Cullera i Sursum Corda. Avui hi ha un article a l'Ara, l'hem comentat abans, firmat per molta gent, defensant
el model,
el sistema penitenciari català des del seu naixement fins ara. En aquesta compareixença jo l'únic que he escoltat és les bones coses que aquesta gent han fet en l'últim any i mig. No he escoltat ni una sola referència a la llarga tradició del sistema penitenciari català. Un exercici d'autodefensa més electoral, si cap, que la pròpia convocatòria de... no de vaga, perquè de vaga no n'hi ha, sinó de la protesta. És a dir, qui sospiti d'interessos electorals en un cantó, que es vegi aquest primer tram de compareixença i veurà que el que han fet és dir, em va un anunci pràcticament,
hem contractat,
han fet l'últim any i mig. I dos, torno a insistir en la idea del començament, hi ha un malestar latent que troba un element de galvanització amb l'assassinat d'aquesta prova senyora, que, insisteixo, també hauria d'haver estat les primeres paraules d'esta compareixença, encara que abans ja s'hagi fet, i els funcionaris de presons, el que els hi passa és molt similar al que passa als agents de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra, que és que a l'any 2024, després de molts anys d'unes polítiques amb una línia determinada, tenen la impressió de que no estan en disposició de fer la seva feina bé, ni fer-la de manera segura, ni de fer-la de manera efectiva. I en això el país hi té molt a pensar, no només els responsables polítics actuals.
Dues coses. Una, no s'entén que avui dilluns, amb una compareixença d'aquest tipus, no hi hagi assumpció de responsabilitats polítiques, perquè n'hi ha d'haver. Perquè ha mort un funcionari a dins d'una presó, i en aquest cas una funcionària. N'hi ha d'haver. No s'entén que... Jo pensava, quan han dit que Armand Calderó anava a comparèixer, he pensat que dimitiria. Jo ho he pensat, i no ha passat. De moment no ha passat. Una segona cosa, que no vol dir... no vol dir que ell sigui culpable, és que algú ha d'assumir que alguna cosa no ha anat bé quan una persona ha mort, en qualsevol servei, si parléssim de salut o si parléssim d'educació. I després hi ha una altra qüestió. Les presons són el lloc més sensible del servei públic, com deia el Josep, no en parlem gaire, afortunadament, perquè no hi ha motins habitualment, i les coses estan molt tensionades i treballen sota molta pressió, però funcionen, perquè hi ha funcionaris que estan tot el dia fotent-li hores i capacitat, però en el moment en què tens un conflicte d'aquestes característiques, el màxim nivell de la política del país ha d'estar liderant aquesta crisi, perquè és greu. Perquè és molt greu, perquè el que està passant és greu, i els funcionaris s'han de sentir acompanyats per les màximes autoritats del país en la negociació. Aleshores, haurem d'assumir que estem davant d'una crisi de primer ordre, perquè tenir les presons amb tensió i tenir els presos en una situació de reducció dels seus drets fonamentals a dins de les presons per una causa de protesta requereix lideratge.
Estem en un Brubaker, ho dic perquè ho tinguin clar, és a dir, què vol dir que hi ha 4.000 persones en Brubaker, això? Hi ha 4.000 persones que no tenen el seu dret dins de la presó de sortir de la seva cel·la a fer les diferents activitats que tenen programades. Estem parlant de més de 4.000 presos en aquests moments a Catalunya, que això no ho poden fer. Esteve, crec que volies comentar alguna cosa.
Sí, perquè he tingut l'oportunitat de seguir, de posar l'orella en una reunió que està tenint a lloc ara mateix, del Centre d'Iniciatives per la Reinserció. Això és el CIRE. La cuinera que moria assassinada dimecres era una persona del CIRE, d'aquest centre que treballa, és una empresa pública que depèn del Departament de Justícia, que treballa doncs en totes aquestes tasques, cuina, bugaderia, tallers, botigues, etc. I parant l'orella, els treballadors del CIRE, que se'ls ha escoltat molt poc aquests dies, i de fet funcionaris d'aquí deien com és que no hi són els del CIRE, com és que no estem escoltant la seva veu? Doncs jo he pogut parar l'orella en una reunió que està tenint lloc ara mateix, analitzant què és el que va passar, i els treballadors del CIRE estan molt dolguts perquè diuen que des del CIRE, per exemple, s'ha seguit fent vida normal a les cuines, bugaderies, tallers, etc. Diuen com si no hagués passat res, això ho acabo de sentir jo ara mateix, i una d'aquestes treballadores del CIRE, companya de la Núria, explicava que a la bugaderia, a la cuina, a les botigues, moltes vegades no hi ha cap funcionari, deia ella. I m'ha cridat l'atenció això, perquè moltes vegades aquests dies ho hem anat repetint, perquè els funcionaris ho alerten, falten persones, falten mitjans. Doncs una treballadora del CIRE explicant que es troben a la bugaderia, a la cuina, a botigues, etc., en aquests espais que el que volen fer és rehabilitar, ajudar a rehabilitar, que no hi ha funcionaris. I deia aquesta treballadora, és que no ens sentim segurs, no podem fer la nostra feina, no podem desenvolupar la nostra activitat diària d'aquesta manera, perquè poden passar més coses. Ho dic perquè moltes vegades és allò de diuen o parlen, no, aquí és una treballadora del CIRE, que ara mateix estava expressant aquesta opinió als seus caps, perquè aquesta reunió l'estava mantenint amb responsables del CIRE, d'aquesta empresa pública. M'ha semblat rellevant, deia ella, no podem fer com si no hagués passat res, no podem fer com si la vida continués, perquè la Núria va morir i podria haver-hi altres situacions doncs, que haguéssim de lamentar.
Jo tinc la sensació que ningú té una estratègia per resoldre aquest conflicte. I això és un petit drama. És a dir, el que s'està fent el matí d'avui en la compareixença de la consellera i del secretari general és una mica defensar la seva posició i defensar, diguem, que la feina que s'està fent. I això no és ara el moment. Vull dir, estem parlant d'una altra cosa. Entenc que no. Entenc que ells han de poder dir, escolti, nosaltres hem fet les coses bé. O no. Però vull dir, jo crec que en el punt en què estem no ens en sortirem. Ja t'ho dic jo. O sigui, en el punt que estem no ens en sortirem. I això haurà d'agafar, jo crec que haurà d'agafar la responsabilitat algú de més amunt de la consellera, perquè si no prendran mal.
Jo crec que hi ha una conclusió a treure, lligant amb tot el que han dit tots plegats. És a dir, no pot ser, com deia el Pep, el Josep, el que està succeint, per exemple, amb el descontestament que hi ha a Mossos d'Esquadra, els pagesos fa 15 dies, presons, hem tingut problemes amb sanitat, hem tingut problemes amb educació, i ho enllaço amb el 12 de març. El que surti, el resultat que surti...
Maig.
Què he dit, març?
Sí.
Maig. El que surti, jo crec que ha d'haver-hi una idea clara, que és que surti el que surti, s'ha de governar. Aquest país necessita govern. Necessita que qui sigui gestioni aquest país, que gestioni aquests problemes, perquè no podem anar cada mes amb un incendi d'aquestes característiques.
No oblidem que s'han convocat unes eleccions per un Hard Rock, eh?
Sí.
És així, és a dir, per un acord, eh? Espera't un moment, que tenim en línia el representant de UGT Presons, que és el Xavier Martínez. Com fèiem a les 8 del matí, el tenim ara a tres quarts d'11. Estàs seguint la roda de premsa de la consellera Ubasart i d'Amant Calderó. Xavier Martínez, què tal? Bon dia, novament.
Què tal? Bon dia, nou.
Bon dia. Què t'assembla la roda de premsa i el que s'ha comentat?
Bueno, més del mateix, no? Més del mateix, mà estesa, però ens enroquem i continuem mentint. Perquè quan fan incidència constant a que han fet grans esforços per incrementar la plantilla en 407 nous treballadors, el que no diuen és que aquests 407 treballadors es van aconseguir en el bar d'una mobilització també important a l'any 2023, l'any passat, com a conseqüència d'unes greus agressions que es van patir al Centre Penitenciari de Brians 2 i Ponent. De manera que no és que ells van decidir així altruistament doncs, dotar de 400 nous funcionaris, no. És que es van aconseguir també per la lluita i la reivindicació. Si no hagués hagut aquesta mobilització, continuaríem sense tenir aquests 407 funcionaris que de moment encara no els hem vist, eh?
Ah, o sigui, però anava a dir, però hi són, que és un...
No.
Ah, no hi són encara.
Encara no s'han incorporat al sistema.
Encara no s'han incorporat.
Xavi, una pregunta. Exacte. Teniu quantificada quants funcionaris nous, professionals, necessitaríeu, des de la vostra perspectiva, a dins del sistema, perquè la seguretat que reclameu estigués garantida? Ho teniu quantificat vosaltres des del sindicat?
Tenim quantificat que més de la meitat de la plantilla, exactament un 57% de la plantilla, té més de 56 anys. De manera que ens trobem amb una plantilla molt envellida que necessita rejuvenir-se. I això es fa mitjançant ofertes públiques contundents i amb un nombre elevat per tal de poder rejuvenir, a banda, evidentment, d'anar a les modificacions legislatives per tal d'aconseguir l'avançament de jubilació del personal penitenciari. Però sí, evidentment que tenim quantificat i hem fet propostes d'un mínim de 350...
350.
Uh-huh. 350 noves incorporacions anuals fins al 2027, o sigui, un total de 1.400.
Vale. I una altra pregunta, perquè aquí parlàvem i potser ens falta informació i tu ens la pots donar. En aquesta reclamació del context de seguretat, reclameu que els agents de seguretat disposin d'eines coercitives per treballar dins de les presons? Aquesta és una reclamació que formaria part de la negociació en la que vosaltres voldríeu entrar ara?
Aviam, el que volem nosaltres és garantir la nostra vida, com he dit abans, i la nostra integritat física, i sempre dins del marc constitucional i reglamentari disposar de totes aquelles eines que ens la puguin garantir. I hi ha eines que recull el reglament penitenciari i que sistemàticament la persona que està al capdavant de la Secretaria de Mesures ens ha negat. Com dèieu abans, així és una miqueta divertit, que realment em ha fet gràcia, els eurosols. Aquesta mitjà coercitiu que preveu el reglament penitenciari és una eina importantíssima per actuar de manera molt puntual i en casos d'extrema violència per irreconduir aquestes situacions i evitar greus incidents i agressions que pateixen els funcionaris penitenciaris. I aquesta eina, recollida reglamentàriament en el reglament penitenciari, tornaria, ha estat vetada únicament pel senyor Amant Calderó, i se'ls hauria de preguntar el motiu.
I per què no us asseieu a negociar, ja que han canviat la interlocució i us han ofert seure amb el secretari general de Justícia, amb l'administració de la funció pública, per què heu rebutjat seure ara a la taula?
Si n'hi ha Amant Calderó.
No, però si el problema no és qui assisteix o no. Disculpeu, aviam, igual no m'explico bé. El problema és que aquí continua l'ombra. Qui continua manegant titella? Qui és el mag del circ? No, o sigui, és aquesta persona la que continuarà al capdavant i establint el seu criteri. I l'estructura, torno a dir, no sé si ho he dit abans, perquè ho he repetit constantment, l'estructura actualment està deteriorada. Està deteriorada perquè aquesta persona està rodejada de personal servil que fa el que mana, que hi mana, d'una altra manera, mediatitza absolutament en les seves decisions personals tot el que succeeix als serveis penitenciaris catalans. I això es tradueix en que des del 2016, no sé si ho he dit abans, fins al 2023, l'increment d'agressions és incessant. Absolutament incessant i imparable, i només es pot parar doncs per dues vies, modificant i canviant l'estructura per tal de recuperar o incorporar mesures que ens protegeixin i també, evidentment, a nivell legislatiu, que crec que també s'ha parlat aquí del reconeixement d'agents de l'autoritat, si sí. Ho he parlat abans, no ho sé.
Sí, ho he parlat.
Doncs, Exacte. Doncs recolzar el Congrés dels Diputats, que és on s'han de modificar les lleis per tal de que aquest reconeixement el puguem tenir. I Esquerra Republicana de Catalunya sistemàticament ha votat en contra de la modificació del reglament penitenciari, de la llei orgànica i de totes aquelles lleis que siguin necessàries per tal de que siguin reconeguts com a agents de l'autoritat, cosa que ens permetria i segurament, amb tota seguretat, disminuiria les agressions als funcionaris, perquè d'una agressió a un funcionari ara passaria de ser una pena de multa a una pena de presó de fins a 4 anys. Evidentment, això facilitaria la nostra tasca, no cabe duda, no?
Josep Martí, jo li volia preguntar si, més enllà d'unes sigles polítiques determinades en el conjunt de la política catalana, si els que estan a peu de trinxera a les presons fent que funcionin tenen identificat com a problema que s'ha anat acumulant en els anys un excés de bonisme, que és una paraula que no diu res però que els oients entenen i nosaltres també, i vostè entén que també. És el problema un excés de bonisme entre els responsables polítics més enllà de les seues sigles?
Evidentment que sí. Evidentment que sí. Això és indubtable. I nosaltres no demanem res més que l'aplicació estricta del reglament penitenciari, en tots els sentits. I aquest bonisme, que tothom entén el que vol dir, doncs ens ha portat a això, ens ha portat a una pèrdua d'autoritat importantíssima als centres penitenciaris, i això sumat a un canvi substancial del perfil dels nous interns amb patologies mentals, però també amb greus problemes de convivència, perquè la societat d'ara, no ens enganyem, no és la mateixa que fa 20 anys, comporta doncs un risc molt important ara mateix i una dificultat importantíssima per a garantir la seguretat dels centres penitenciaris. És així de clar. I qui no vulgui veure, doncs vol dir que no pot estar assegut al capdavant d'una secretaria de mesures.
Digues, Mònica.
Una pregunta, Xavi. En el cas de l'assassinat de la Núria, aquest intern feia 5 anys que la informació que ens arriba a nosaltres, corregeix-nos si és així, que estava a dins de la cuina de Mas d'Enric. Vosaltres, al marge de totes les reivindicacions que ara esteu fent, que jo penso que és molt important el que ens has dit, perquè ja ha quedat clarificat quin és el context amb el que vosaltres esteu fent aquestes reclamacions, vosaltres, des del sindicat, teniu alguna informació de, diguéssim, de mala gestió respecte al tractament d'aquest cas, o això és al marge de tot el que estem parlant?
No, aviam, el detonant clar d'aquesta mobilització...
No, el detonant és evident, sí. Però vull dir, en el cas concret,
nosaltres no tenim proves, perquè proves són difícils de trobar, tot i que ho intentarem, però en el cas concret ens hem de fer una pregunta clara. Un assassí que va matar una dona a ganivetades ha d'estar destinat a un lloc on hi ha ganivets i dones? Aquesta és la primera pregunta. I quan aquest assassí supera les 3/4 parts de la condemna i ja hauria d'estar classificat en tercer grau, no ho està? Serà per algun motiu?
Clar, ja no cal que segueixis, ja està, és que queda claríssim.
Sí, Xavi,
però... I hi ha algun motiu?
No ho sabem, però està clar que tot lliga amb el budisme. Tot lliga amb el budisme. I també crec que heu parlat del CIRE.
Sí.
Doncs això sí que ho sabem, doncs el CIRE va reclamar de nou, quan va estar apartat d'aquest destí durant un temps per mala conducta, doncs sabem que el CIRE el va reclamar pels motius que tingui, no ho sabem. Igual treballava molt bé, no dic que no, però bueno, era un assassí i ho ha acabat demostrant. De manera que aquí responsabilitats algú té, però ningú les assumeix, ningú.
Però vosaltres no us asseureu fins que la manca al daró no plegui, no?
Naturalment, és que és tan fàcil com això, i això és un problema de govern, és un problema de país, i ningú l'està afrontant, només per mantenir a una persona. És inconcebible, una persona que hauria d'haver dimitit ja el dia següent.
Val,
amb una assassinada.
Deixa'm fer-te dues preguntes per acabar. Una d'una preocupació, sí, que és, ara parlàvem de 4.000 interns que en aquests moments no poden exercir el dret que els hi pertoca, tot i ser presos, que és el de sortir de les cel·les en moments determinats per anar a fer des d'una passejada pel pati o, senzillament, per anar a fer les activitats que els hi pertoquen. Estem parlant d'un risc molt gros, no?
Però em permets afegir...
Perdó, no, un segon, això ho digues,
Xavi. Saps?
Sí, digues, Xavi.
Aviam, 4.000, sí, 4.000, sí. I també són 4.000 nosaltres que cada dia posem en risc la nostra vida. Però no és aquesta la resposta. D'aquests 4.000, el 99,99% recolza les nostres demandes.
D'acord. No, ho deia pel risc que hi pugui haver-hi. Pregunto, no per res, no per altra cosa.
Els riscos que pugui haver-hi, i si en algun moment es dona algun conflicte, que esperem que no, els responsables únics seran els responsables de la conselleria i de la Departament de Mesures, perquè tenen a la seva mà acabar amb el conflicte de manera immediata.
Que sí, que igual que hi ha 4.000 presos que no poden sortir de les seves cel·les, hi ha uns quants funcionaris, no sé el número exacte, que estan allí des de fent més d'un torn durant molt temps amb una tensió i un cansament i un esgotament que jo crec que pot també s'ha de tenir en compte aquests funcionaris que estan fent una tasca, home, per sobre de l'exigible, crec jo, no?
Sí, no, està clar. I ens demanen que aguantem fins al final.
Val, acabo i ara sí que va l'última pregunta per part meva. Han parlat de convocatòria de vaga, li han preguntat reiteradament a la consellera. Ho heu plantejat vosaltres?
Bueno, és que el problema és que les convocatòries de vaga amb el nostre àmbit són igual que les de Mossos d'Esquadra. És una broma. O sigui, ens decreta uns serveis mínims del 100%. O sigui, és una fal·làcia directament. Nosaltres, les vagues no funcionen perquè no actuen. Nosaltres, les nostres reivindicacions i les nostres mobilitzacions les hem de fer d'una altra manera. I si la plantilla ha volgut que durant aquests dies els centres estiguin en una situació tensionada en defensa de la seva integritat física, de la seva vida, doncs la UGT estarà sempre al costat de la plantilla.
En fi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més, Xavi Quil Bonarracó. Que vagi bé. Fins ara. Fort, sort.
Fins ara.
Val. Ai...
Mala peça el talent.
Sí. Escolta, per anar acabant, la primera és un... Hosti, mira, ara que tinc aquí el Miquel Samper, i està assabentat, ahir vaig veure un tuit... del Ramon Espadaler, que deia que el conseller d'Interior, Joan Iglesias, hauria de reflexionar sobre si és democràticament pulcre convocar una plaça de major del cos de Mossos en temps de descompte. Forçar la màquina és fer, diu Espadaler, un flac favor tant al cos dels Mossos d'Esquadra com a la persona que acabi sent escollida. Tot arran d'una informació del Món sobre la figura d'ampliar la cúpula del cos perquè pugui entrar-hi el comissari Sallent, com a major. Té alguna opinió formada a l'antic conseller d'Interior?
Sí, ja t'ho dic jo.
Ja t'ho dic jo, és Màrius Carol, que està perquè, fent de... No, perquè... José Luis Moreno.
Sí, no, perdona, jo no bellugo res per darrere.
No.
Però és que... Aquesta me la sé, sí. Digues, ja està.
Home, aviam, crec que no... Que la que tinc no és ni molt menys per la meva condició d'exconseller d'Interior. La tinc perquè hi han convocades unes eleccions el 12 de maig.
Això
sí. I crec que una cosa tan sensible com dotar d'una segona plaça de major, és a dir, el màxim càrrec de Mossos d'Esquadra, ha de ser una cosa que tingui molts consensos i ha de ser una cosa, sobretot, a la qual hi puguin aspirar tots els comissaris. És a dir, no és una qüestió que s'hagi de predestinar per una persona en concret. És a dir, quan es convoca una plaça d'aquestes, doncs els 30 o 30 i pico comissaris que hi ha a Catalunya i comissàries haurien de tenir la possibilitat doncs, de poder doncs, participar en aquesta convocatòria. I, per tant, ja no em va agradar el fet de que es digués que es feia de forma expressa per una persona en concret, amb independència de la persona, i segon, penso doncs, que s'ha de fer amb un espai de tranquil·litat i que ara no quedaria, no seria una cosa que es pogués entendre doncs que a dos mesos vista de les eleccions amb calçador doncs s'imposa una convocatòria que entre altres coses no és necessària en aquest moment i que hauria de fer el nou govern.
Sí, i en el context que de tot el que hem estat dues hores analitzant les implicacions d'un servei essencial com és presons, que a interior hi té molt a dir, i la feina que hauran de fer, sembla molt poc recomanable estar concentrats en una qüestió que és del tot auxiliar davant del panorama que tenim.
Això, sense entendre res, hi ha una cosa que sí que es pot entendre, que sent benèvol hi ha algú que no s'entere.
10 i 58 minuts, digues, Josep, però no, 30 que... segons, per favor.
Bueno, volia dir que hi ha altres coses que no s'entenen, que és que tenim un major,
sí,
i que tenim... els majors se'ls ha de treure profit.
Se'ls ha d'aprofitar.
Se supo que
tenim un major dels Mossos d'Esquadra.
Els policies que tenen més experiència, més coneixement, i que són majors per alguna cosa, i que la política porti a que renunciem a policies de primera divisió simplement perquè la conjuntura política és una de diferent, doncs diu molt poc del sistema de gestió de la policia de Catalunya. Sí, ja està aquí.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Soc la Maria, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan a en Ramon, a més del parabrisa, li hem arreglat en un pim-pam els tràmits de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
Carglass canvia, Carglass repara.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 18 al 21 de març i descobreix els graus en ADE, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de salut, informàtica, filosofia política i economia i el nou grau en intel·ligència artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Saps que Lidl hem abaixat permanentment els preus del nostre peix fresc? Sí, sí. A més, te'l donem net i envasat. Suprema de tonyina des d'ara per 4,59 i orada neta per 5,19. Estalvia't fins a un 16%. Lidl marca la diferència.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu...